Quatre hores després, Pedro Sánchez continua tancat amb el nucli dur del PSOE debatent com fer front a l'escàndol Santos Cerdán. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Quatre hores de reunió del nucli dur de Pedro Sánchez. Més de dues hores de retard respecte a la compareixença que estava anunciada a quarts d'una d'aquest migdia. Però, de moment, tenim poques pistes del que s'està decidint en aquesta reunió del nucli dur del PSOE. De moment, l'únic que ha transcendit és la creació d'una secretaria d'organització plural amb l'exministra i presidenta del partit, Cristina Narbona, al capdavant. Aquesta seria la solució temporal amb què Pedro Sánchez vol intentar començar a girar full del cas Santos Cerdán, Joan Bota.
El dia que l'exsecretari d'organització formalitza la seva reunió anuncia l'escó i es dona de baixa com a militant, el PSOE ha expulsat finalment el seu predecessor, l'altre gran implicat en la suposada trama corrupta, José Luis Ábalos. Per segon cop en pocs dies i després de setmanes de silenci, Sánchez tornarà a donar explicacions aquest migdia al PP, però continua demanant explicacions.
És un matí d'espera tant a la seu del PSOE com a la del PP. Anem a Madrid, Paula Brujats i Àngels Lafuente.
Sí, d'espera, perquè Pedro Sánchez Batara ha de compareixer en roda de premsa d'aquí una estona quan acabi la reunió de la cúpula del partit, que s'ha allargat molt més del previst. Tots els dirigents han volgut posicionar-se, reunió tensa, llarga, on de moment Sánchez ha imposat una direcció interina i temporal del partit per substituir Santos Cerdán, mentre creix la pressió interna i el PSOE tem que apareguin proves que esquitxin directament Sánchez o vinculin el partit amb les comissions irregulars.
I aquí, a la seu de Gènova, els populars no mouen fitxa, estan a l'espera de la compareixença de Sánchez per poder valorar les mesures que el president del govern espanyol posarà en marxa, les decisions que prendrà, i en tot cas es mantenen ferms i exigeixen la convocatòria urgent d'eleccions generals. Diuen que la situació és insostenible. Mentrestant, des de Sumar, soci de govern dels socialistes, reclama més mà dura a Sánchez, que digui que sigui més contundent amb les mesures per tallar d'arrel la corrupció. I Podem ha retirat el suport al govern de coalició.
Tan bon punt comparegui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquesta seu del PSOE, el sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia amb les explicacions i les mesures que pugui explicar en el moment en què surti. De moment ens deien que no abans de dos quarts de tres. Veurem si continua endarrerint-se aquesta compareixença que inicialment estava prevista a quarts d'una del migdia. Mentrestant, de la crònica internacional, Israel i l'Iran entren al quart dia de guerra proclamant objectius de màxims.
El govern israelià vol derrocar el règim dels ayatolàs, mentre que les autoritats iranianes asseguren que si Israel no atura primer les hostilitats, no deixaran de contraatacar fins a eliminar el país del mapa.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel assegura que ja controla l'espai aeri sobre Teheran i que ha destrossat una tercera part de les llançadores que l'Iran fa servir per enviar cada nit des de l'inici del conflicte desenes de míssils balístics en territori hebreu. El balanç de l'últim atac és de 8 morts i un centenar de ferits.
De tornada a casa nostra, el Museu Nacional d'Art de Catalunya es declara tècnicament incapaç de complir la sentència que l'obliga a traslladar a l'Aragó les obres d'art de Sixena.
L'Aragó ja ha replicat i veu una estratègia per intentar endarrerir el compliment de la sentència.
Barcelona, Montse Mas.
En un comunicat emès aquest migdia després de reunir-se al patronat del MNAC, el museu demana la col·laboració del govern d'Aragó per poder complir la sentència que l'obliga a restituir les pintures al monestir aragonès. El govern d'Aragó no es tanca a col·laborar, però adverteix al MNAC que no tracti de dilatar l'entrega de les obres. L'advocat de l'Ajuntament de Sixena, Jorge Espanyol, va més enllà i demanarà l'execució forçosa de la sentència i responsabilitats penals si Catalunya no els torna les obres.
I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de l'addicció a les compres.
Fer-ne compulsivament és la tercera causa d'inici de tractament als centres de salut mental, només darrere de les addiccions al joc en línia i als videojocs. Les conseqüències poden ser gravíssimes. Sentiu el cas de l'Alba.
El deute que vaig acumular és tant que al final vam haver d'ampliar la hipoteca, i una hipoteca que hauríem liquidat l'any 2017 l'acabarem de pagar el 2034.
Si Pedro Sánchez ens ho permet, quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
La Lliga ja ha comunicat a l'Espanyol que Joan García ha pagat la seva clàusula de rescisió.
Falta que el club blanquiblau confirmi que ha rebut els 26,3 milions de la clàusula i el porter ja estarà del tot desvinculat de l'Espanyol. Al Catalunya Migdia sentirem també l'excandidat a les eleccions del Barça, Víctor Font, que ha passat pel matí de Catalunya Ràdio. Explicarem que Laia Alexandri, exjugadora del City, ja ha firmat el nou contracte amb el Barça, i en bàsquet, Elena López, la jugadora de la Penya, fins ara verd i negre, no seguirà la propera temporada.
Pel que fa a la mobilitat, tenim problemes a Rodalies perquè les obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders i una incidència a la infraestructura a primera hora han comportat retards, sobretot als usuaris de les línies R2 Sud i dels trens regionals del Garraf. Arran de les obres, no hi ha trens entre Cunit i Torredembarra. Des de Sant Vicenç de Calders hi ha autocars per connectar amb aquestes dues estacions, el Vendrell i la Plana Picamoixons. L'R4 recupera la normalitat ara a les dues i l'R2 Sud i els regionals ho faran a partir de dimecres. Per tant, si heu d'agafar el tren, sapigueu que hi ha aquestes afectacions. I si esteu pendent del cotxe, quina és la situació ara mateix? Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara, de tranquil·litat, a l'AP7, un quilòmetre de cua a l'Hospitalet de l'Infant en direcció Castelló per un accident que talla un carril. A Barcelona, la ronda litoral en trams de l'altitud de passeig de la zona franca a Montjuïc i de Sant Adrià de Besòs, tot això en direcció al Nus de la Trinitat. També de Poblenou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. I el transport públic, a banda de les complicacions a Sant Vicenç de Calders, els trens de R3 de Rodalies circulen amb limitacions de velocitat entre Manlleu i Figaró per una incidència d'infraestructura.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Encetem setmana amb estabilitat i calor.
Sí, estabilitat i calor, i pot haver algun ruixat aquesta tarda al Pirineu, sobretot al més oriental, poca cosa si s'arriba a produir, i calor que està un pèl frenada, continua molt per sobre del que és normal per l'època, però respecte al cap de setmana està frenant avui un palet. Ara bé, no trigaran a atacar de nou, i de fet demà esperem altre cop una punta de calor i a Ponent registres demà de 38-39 graus.
Doncs n'estarem pendents. Francesc, gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Pedro Sánchez intenta reconduir la crisi oberta dins del PSOE després de l'esclat del cas de Santos Cerdán. El líder socialista encapçala una executiva que fa gairebé 4 hores que està reunida i estem pendents que, en els pròxims minuts, el mateix Pedro Sánchez comparegui davant dels mitjans de comunicació. El líder socialista ja ha anunciat que el relleu de Santos Cerdán a la Secretaria d'Organització serà, de moment, transitori i col·legiat. Pendent d'aquesta compareixença, que es va endarrerint hora a hora, a la seu del PSOE a Madrid hi tenim la Paula Brujats. Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
De moment continuem a l'espera i no tenim més indicis que a partir de 2:15...
Aquesta és la indicació, a partir de 2:15, però és veritat que s'ha anat enredarint de mitja hora aquesta compareixença i, per tant, ara mateix ningú dona per fet que així sigui a 2:15. De moment, el que sabem de la reunió és que està sent llarga, com ja ho veieu, que està sent tensa també i que està sent incerta, per això justament, perquè s'està allargant més del previst i perquè Sánchez el que està fent és escoltant tots els dirigents del partit per veure com respiren els territoris i per veure, sobretot, si pot tenir les bases del partit revoltades. Una reunió per prendre el pols, per controlar el terratrèmol que ha generat l'escàndol de Santos Cerdán, i Sánchez, que per ara limita les accions a canvis interns del partit, ha designat una gestora que liderarà Cristina Narbona, que pilotarà el partit fins al Comitè Federal del 5 de juliol, on s'aprovarà la nova direcció dels socialistes i on diuen fons del PSOE que hi haurà canvis profunds. Sánchez, però, manté que no avançarà eleccions i que tampoc se sotmetrà a la qüestió de confiança al Congrés. La Moncloa i el nucli dur del PSOE defensen que Sánchez està donant la cara, que està prenent les decisions que toquen. Això deien els ministres María Jesús Montero i Ángel Víctor Torres aquest matí.
Para anuncios importantes de remodelación y también de cuestiones internas y de otra índole, ¿no? También tengo que decir que estamos en un momento complicado. Lo reconocemos difícil para nuestra organización, duro, ¿no?
Es que en este país, cuando hay grupos políticos que entienden que el gobierno tiene que marcharse, lo que está previsto es una moción de censura.
La direcció del partit tanca files amb Sánchez com a mínim per ara. Els ministres també ara ho sentien, però creix la crítica d'alcaldes i d'altres dirigents territorials socialistes que li reclamen eleccions anticipades, que la crisi és molt greu i profunda, diuen, que ha deixat el partit amb una crisi de credibilitat profunda, i això, diuen alguns, pot ser només al principi, i temen que apareixin informacions que vinculin Sánchez o el partit amb aquest escàndol de les comissions irregulars.
El que sí que ha passat aquest matí, Paula, és que Santos Cerdán i José Luis Ábalos han deixat de ser ja militants del PSOE.
Sí, Santos Cerdán, que ha demanat ell mateix la baixa del partit, que de moment encara no ha renunciat a l'acte de diputat, però diu que ho farà en les properes hores. I una decisió important que ha pres avui l'executiva del PSOE ha estat expulsar definitivament l'exministre José Luis Ábalos, que estava suspès de militància des de fa un any i mig, quan va sortir el cas Coldo, quan va començar a estar investigat pel Suprem, però el partit no l'havia expulsat fins ara. Ara el que diuen alguns aquí a la direcció del PSOE és que aquest moviment no s'havia fet fins ara, perquè depenia justament de Santos Cerdán, era ell qui l'havia d'executar, i per tant, amb les informacions que revela l'informe de la Guàrdia Civil, donen a entendre que Santos Cerdán estava bloquejant l'expulsió d'Ábalos del partit. Per tant, a aquesta hora, ni Cerdán ni Ábalos ja són membres del Partit Socialista, mentre esperem que Santos Cerdán es doni de baixa de diputat.
I també seguim esperant aquesta compareixença de Pedro Sánchez, que estava anunciada a 1:45, s'ha anat endarrerint. Ara l'última indicació que tenim és que seria a partir de 2:45. Veurem si és a aquesta hora o si torna a haver-hi un altre endarreriment. Al Catalunya Migdia ho sentirem tan bon punt es produeixi aquesta compareixença de Pedro Sánchez. Mentrestant, també sabem que el president del govern espanyol comença aquesta mateixa tarda les reunions amb els grups parlamentaris per intentar analitzar la crisi. Amb els primers que es trobarà serà amb els seus socis de govern, amb Sumar, concretament amb la vicepresidenta segona de l'executiu, Yolanda Díaz. Mentrestant, el Partit Popular espera el seu torn per reaccionar a allò que pugui anunciar Sánchez dels pròxims minuts. A la seu del PP, al carrer Gènova de Madrid, hi tenim l'Àngels Afuente. Àngels, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, com bé dius, continuem a l'espera aquí a la seu del Partit Popular que comenci la compareixença de Borja Sémper. Ja han advertit que no es produirà fins que el president espanyol, Pedro Sánchez, acabi la seva, i així poder valorar les explicacions, tot i que fonts de Gènova insisteixen que tot passa per l'anunci de la convocatòria d'eleccions. En tot cas, els socis de govern ja han dit la seva aquesta tarda. A partir de les 6, Yolanda Díaz es reunirà amb Pedro Sánchez al Palau de la Moncloa, i és que el malestar de Sumar és més que evident. Exigeixen al PSOE que acabi amb la corrupció que l'envolta, i a Sánchez més contundència per erradicar-la. Sentim a Urtasun.
Es increíble que en el 2025 haya en estos momentos todavía quien esté aceptando sobornos para adjudicación de obra pública. Es absolutamente indecente. Y realmente nos parece muy grave que el Partido Socialista haya sido incapaz de extirpar todavía las viejas prácticas del capitalismo de amiguetes que han afectado a nuestro país en los últimos años.
I Podem ja ha advertit que no pensen formar part de la roda de contactes que ha convocat Sánchez amb els seus socis d'investidura. No volen participar, diuen, en una operació de rentat de cara d'un partit corrupte com el socialista.
I a Catalunya, el govern de Salvador Illa i els seus aliats d'Esquerra es miren de blindar els acords d'investidura davant la crisi del PSOE. Si no hi ha cap contratemps, aquesta mateixa setmana es farà públic l'acord sobre l'empresa que gestionarà Rodalies a partir de l'any que ve, Jordi Corbalán.
Si Esquerra admet que Oriol Junqueras al capdavant manté converses amb Pedro Sánchez i els altres grups de la investidura perquè la crisi socialista no faci saltar pels aires la legislatura espanyola. A Catalunya, mentrestant, socialistes i republicans es conjuren perquè tot plegat no deixi en paper mullat els acords d'investidura. Aquesta mateixa setmana s'anunciaran els estatuts de la nova empresa que gestionarà Rodalies, tal com avança el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert.
Entenem que aquesta és una setmana important per poder fer els anuncis pertinents, i en aquest sentit té molt a veure amb els estatuts i té a veure amb la creació de la societat que ha de liderar Rodalies a Catalunya.
Serà més difícil, però, que es compleixi el calendari per tancar el finançament singular abans del dia 30, Lluís Amoret, portaveu del PSC.
És un tema més complex i és un tema, doncs, que requereix segurament plantejaments que requereixin, bueno, això, un calendari potser menys rígid. Però sí que és veritat que a dia d'avui no hi ha cap canvi, però tampoc vull negar que és un tema complicat.
La portaveu del PSC assegura que la crisi al PSOE no afecta el govern català i que la trajectòria institucional i política del president Illa és inqüestionable.
Reprendrem la crisi del PSOE tan bon punt comparegui Pedro Sánchez en aquesta compareixença que està anunciada des de fa estona i que de moment continuem a l'espera al carrer Ferraz. Tan bon punt comparegui, insistim, ho sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Ara, però, falten 30 segons per arribar a 1:15, han passat més coses. Per exemple, l'Iran i Israel han intercanviat bombardejos per quarta nit consecutiva i anuncien que la campanya militar anirà a més. Les dues parts asseguren que eliminaran l'enemic. L'última onada de míssils iranians ha deixat 8 morts i més d'un centenar de ferits a Israel, cosa que eleva 24 el nombre de víctimes mortals des de divendres. Israel, de la seva banda, ha deixat ja 224 morts i més de 1.000 ferits en territori iranià. Entre ells, nombrosos alts càrrecs de la Guàrdia Revolucionària. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Entrats ja en el quart dia de conflicte, l'exèrcit israelià assegura que ha destruït una tercera part de les llançadores de míssils que l'Iran té repartides pel país. Els míssils balístics que els iranians han enviat cada nit i també ahir al migdia en l'únic atac en plena llum del dia són el principal mal de cap per als israelians. Aquesta nit l'atac ha constat de tan sols una onada, això sí, de 65 míssils dirigits a quasi tot el territori, amb impactes tan distants com els 90 quilòmetres que separen Tel Aviv de Haifa, on viu Lido.
Ha estat un moment terrorífic amb molta por i ansietat. Tot l'edifici ha quedat destruït. Es poden veure tots els apartaments. Sort que érem al refugi.
Els refugis han evitat la pèrdua d'incomptables vides fins ara, asseguren les autoritats israelianes, que condemnen l'Iran pel fet d'atacar zones civils. En aquest sentit, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha hagut de matisar les seves paraules. Primer ha piulat que els residents de Teheran pagarien les conseqüències de l'atac d'aquesta nit i al cap de 4 hores ha aclarit que no es referia a matar-los, sinó a obligar-los a evacuar les seves llars. En qualsevol cas, el camí per dominar Teheran està dibuixat al cel. L'exèrcit assegura que des d'avui té superioritat a l'espai aeri de la capital iraniana.
I segurament per això milers de persones han fugit de Teheran després de 4 dies de bombardejos israelians. També hi ha hagut cues als supermercats i a les gasolineres per omplir la nevera o el dipòsit en previsió que el conflicte s'allargui, Quim Olivares.
Sí, diverses fonts iranianes han explicat a Catalunya Ràdio que hi ha hagut cues quilomètriques a les sortides de la capital de gent que prefereix passar els propers dies fora de la gran ciutat, on ja ha tancat el gran bazar i la majoria de les botigues, excepte les de queviures. Moltes empreses han ordenat el teletreball també, malgrat que internet funciona malament. En l'àmbit polític, el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat que el Parlament ha començat els tràmits per sortir del tractat de no proliferació nuclear que el país va ratificar el 1970.
Sens dubte, prendrem la decisió adequada en funció dels esdeveniments. Per descomptat, els plans que acabeu d'esmentar s'estan elaborant i, sens dubte, tindrem la coordinació necessària amb l'estimat Parlament durant el procés d'elaboració.
L'Agència Nuclear de l'ONU ha confirmat que des de divendres no hi ha hagut nous danys a la planta d'enriquiment d'urani de Natanz, atacada per Israel, però que sí que hi ha contaminació radiològica al seu interior. Des d'ahir, els bombardejos israelians s'haurien centrat en edificis governamentals iranians relacionats amb la repressió de la dissidència interna. Aquest matí, les autoritats han anunciat la detenció de diversos suposats espies, a més de l'execució d'un agent del Mossad israelià detingut el 2023. El règim ha ampliat el control repressiu contra iranians que mantinguin contacte amb Israel.
I mentrestant, els líders del G7, que estan reunits des d'avui al Canadà, intentaran consensuar una posició comuna sobre aquest conflicte entre Israel i l'Iran. No s'espera una trobada fàcil tenint en compte les tensions creades per la política d'aranzels de Donald Trump, que no ha mirat ni per amics ni per aliats, Eva Pineda.
En aquest context hi ha dubtes que hi hagi una declaració final, però s'esperen enteses puntuals. El president dels Estats Units aposta per un acord Teheran-Tel Aviv, tot i afegir que la batalla no ha acabat.
Well, I hope there's going to be a deal.
Bé, espero que hi haurà un acord. Penso que és el moment per un acord. Veurem què passa. De vegades han de lluitar, però veurem què passa. Crec que hi ha possibilitats que hi hagi un acord.
I think there's a good chance there'll be a deal.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, demana una solució negociada, tot i deixar clar que està amb Israel.
He parlat amb el primer ministre Netanyahu avui. En aquest context, Israel té dret de defensar-se i l'Iran és la principal font d'inestabilitat regional. Una solució diplomàtica és el millor camí a llarg termini. Europa continua compromesa en aconseguir solucions duradores a través d'un acord negociat.
Al marge del G7, la Xina insta una acció ràpida sense justificacions per aturar la guerra.
Demanem a totes les parts que prenguin mesures immediates per reduir les tensions com més aviat millor i evitar que la regió caigui en una situació de més convulsió i crear les condicions per tornar al diàleg i la negociació per resoldre el problema.
Rússia i Turquia també reclamen el final immediat de les hostilitats. En una trucada a Vladimir Putin, el president Erdogan ha acusat Israel de posar en perill la seguretat de tota la regió.
I encara en la informació internacional, han detingut el presumpte autor de la mort a trets de la congressista demòcrata Melissa Hortman i el seu marit dissabte a Minneapolis, als Estats Units. El sospitós és Vance Volter, un evangelista ultrareligiós de 57 anys. El governador de Minnesota, Tim Walz, demana no resoldre les diferències polítiques amb violència.
Hem vist un esclat de violència i aquesta no pot ser la norma. No pot ser la manera que gestionem les nostres diferències polítiques. Cal tornar a comprometre'ns amb els valors fonamentals d'aquest país.
Recordem que en un segon atac també van resultar ferits un senador demòcrata i la seva dona. Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa per la publicitat i de seguida novetats sobre el conflicte per les arts de Sixena.
Catalunya migdia.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Ho tens tot. Tens la idea, les ganes i el talent. Tens la clau per obrir noves portes. Tens l'energia per canviar el demà. Tens les eines per continuar avançant. I des de fa 40 anys també tens tot el nostre suport, experiència i coneixement. Si tens un projecte, tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Era el cap d'una tribu sud-africana.
Li van posar uns ulls artificials i li van posar batum perquè semblés més negre.
Va morir amb 27 anys, el 1830.
¿Cómo es posible una cosa tan indigna?
El van exhumar, dissecar i exhibir a Europa com a peça de museu.
No estem plantejant de treure el negre, retirar-lo, no.
Dos segles després, descobrim la història i la identitat de Mulawa Vuitè, el negre de Banyoles. Nits sense ficció, el negre té nom. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
Catalunya migdia. Un quart i mig. El Museu Nacional d'Art de Catalunya es declara incapaç tècnicament de restituir les pintures de Sixena al monestir aragonès i demana la col·laboració del govern de l'Aragó per poder complir la sentència que l'obliga a retornar-les. També proposa a les diferents administracions la creació d'un grup de treball exclusivament tècnic per avaluar la viabilitat d'aquest trasllat, Montse Mas.
És el que es desprèn del comunicat que el MNAC ha emès aquest migdia després de la reunió extraordinària del seu patronat. Voluntat d'acatar i complir la sentència i mà estesa per col·laborar amb els tècnics de la Generalitat, el Ministeri, l'Ajuntament de Barcelona i també del Govern de l'Aragó. Si Aragó no col·labora i reclama l'execució forçosa de la sentència, el museu demanarà a la jutgessa d'Osca, que s'ocupa del cas, un incident d'execució, és a dir, informarà que es declara incapaç de moure les obres sense posar-les en risc, atenent un nou informe elaborat per l'equip del museu. Pel procurador i professor de dret processal Jaume Asso, cal llegir la decisió del patronat del MNAC en positiu.
És molt bona notícia perquè el MNAC, en certa manera, una part del seu comunicat és convidant a Òscar a participar amb un equip tècnic per veure la viabilitat del trasllat. Després hi ha la segona part que diu, bueno, si no arribem al lloc i hi haurà execució, doncs jo hauré d'iniciar l'incident d'oposició dient que no puc executar. Però el fet que comenti així, no es pot complir amb l'execució, però tot i això, parlem-ne i muntem un equip exclusivament tècnic, doncs té molt valor.
A tot això, el comunicat fa un reconeixement explícit a la tasca de Josep Gudiol pel que fa al rescat i conservació de les peces i també lloa la manera com el MNAC n'ha garantit el manteniment i l'accessibilitat durant tots aquests anys.
Però l'Aragó ha rebut amb recel aquest comunicat del MNAC, tot i que el govern regional i l'Ajuntament de Sixena no es posen d'acord de quina ha de ser la reacció, Marc Garriga.
El president aragonès, Jorge Azcón, manté la voluntat de treballar amb les instituciones catalanas.
Yo lo que quiero es que no nos engañen. En Aragón tenemos bastante paciencia y sentido común. Y vamos a trabajar, por supuesto que sí, de forma conjunta, pero no nos vamos a dejar tomar el pelo.
Per tant, diu que estudiaran com s'ha de formar i com ha de funcionar aquest grup de treball conjunt per decidir si en formaran part i que, en primer lloc, demanaran un cronograma per saber els terminis de devolució previstos. Per la seva part, Jorge Español, advocat de l'Ajuntament de Sixena, ha avançat a Catalunya Ràdio que reclamaran al jutge que actuï.
Nosotros pediremos primero a la jueza la ejecución forzosa con los apercibimientos de incurrir en un delito de desobediencia, porque estas pinturas se pueden devolver perfectamente y el MNAC lo sabe.
Per Español, que els tècnics del MNAC que defensen que les pintures no poden viatjar, formin part del grup de treball, és fer trampes. Si realment el museu vol complir la sentència, diu, només hauria d'estar integrat per aquells que estiguin convençuts que es pot fer el trasllat.
Més coses. El govern ha impulsat una nova mesura per ajudar els joves a accedir a un pis en propietat i alhora ampliar el parc d'habitatge protegit. Es tracta del programa Préstecs Emancipació. S'hi destinaran 500 milions d'euros els pròxims 5 anys, Pilar García.
És una línia de préstecs destinada a joves de fins a 35 anys per ajudar-los a pagar la compra del primer habitatge. El préstec cobrirà el 20% del valor del pis, tindrà un 0% d'interès i no s'haurà de retornar fins que la hipoteca estigui pagada. A més, el pis passarà a ser de protecció oficial de forma permanent. Aquest programa té, doncs, un doble objectiu, com ha explicat el president Salvador Illa durant unes jornades del diari L'Economista.
Facilitar als joves l'adquisició del primer habitatge i fer créixer el parc d'habitatge protegit a Catalunya per continuar avançant fins a assolir la mitjana europea.
I si algun dia l'habitatge es vol vendre, el preu estarà limitat a l'import pel qual es va comprar. El programa forma part del pla de l'executiu per posar al mercat 50.000 habitatges fins al 2030.
En paral·lel, però, estan creixent els desnonaments.
Sí, el primer trimestre se n'han fet 2.069, 23 cada dia, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Això suposa un increment del 10% respecte al mateix període de l'any passat. Del total de desnonaments, 1.500, més del 70%, són per impagament del lloguer.
Més coses, d'aquí a 4 minuts seran 2:15. L'addicció a les compres compulsives és la tercera causa d'inici de tractament als centres de salut mental, darrere de l'addicció al joc en línia i als videojocs, que són els majoritaris. Ho constaten les darreres dades de l'enquesta de salut pública. Els experts alerten que no cal tenir un trastorn emocional per caure en l'addicció a les compres compulsives i que tots hi estem exposats. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, què es considera una addicció a les compres compulsives?
Doncs quan l'acte de comprar envaeix totes les esferes de la vida i no ho podem parar fins al punt d'endeutar-nos. Qui ho pateix busca una satisfacció immediata, però just després cau en un sentiment de buidor profunda. És el cas de l'Alba, ho ha patit durant 20 anys, però se n'ha sortit.
El deute que vaig acumular és tant que al final vam haver d'ampliar la hipoteca i una hipoteca que hauríem liquidat l'any 2017 l'acabarem de pagar el 2034.
Dominica Díez, psicòloga i responsable d'addiccions de comportament de la Fundació Altai, avisa que tots hi estem exposats.
Des de gent amb una vida molt normalitzada, que això ha sigut com un hàbit, no?, que ha anat adquirint al llarg dels anys, a persones amb què sí que hi ha una patologia psiquiàtrica.
El tractament és complicat perquè no es pot deixar la persona afectada sense comprar mai més i, per tant, s'ha de reeducar la conducta amb teràpia o fàrmacs.
A Europa cada cop hi ha més quantitat de cocaïna i les autoritats estan preocupades pels efectes que pot tenir. Majoritàriament la droga arriba pels ports de mercaderies i a Catalunya entra pel port de Barcelona, com demostren els decomissos. Un negoci que necessita funcionaris i treballadors corruptes i un entorn que li sigui còmplice.
El responsable de Vigilància Duanera a Catalunya, Carlos Gavilanes, assegura en declaracions a TV3 que hi ha una llei del silenci que dificulta investigar-ho.
Hay violencia no manifestada y no conocida por regla general. Pero sí que es verdad que si tú quieres ir a preguntar dentro de lo que es el sector del puerto de la ciudad portuaria, que te cuenten cosas, posiblemente no, nadie te va a querer contar nada. Y como la gente cumple con la norma de la ley del silencio y la ley del miedo, pues no hay más consecuencia.
Els investigadors temen les conseqüències que es puguin derivar del fet que s'està produint molta cocaïna i, per tant, els narcotraficants n'estan entrant més a Europa. De fet, el mercat negre està inundat d'aquesta droga, que ha baixat de preu i que pot implicar un augment dels consumidors. Però els Mossos estan més preocupats de moment per la violència relacionada amb altres substàncies. Així ho ha reconegut a TV3 l'inspector Antoni Salleres, cap de l'àrea central del crim organitzat.
La violència a la cocaïna es manté més o menys estable, no al contrari de la violència amb la marihuana, que ha patit un repunt molt, molt gran.
Durant l'any passat a Catalunya hi va haver 26 incidents amb armes de foc relacionats amb marihuana i 8 relacionats amb cocaïna.
Per cert, que avui fa 10 anys de la creació a Barcelona de l'empresa Glovo. El seu fundador, Òscar Pierre, assegura que, tal com es va comprometre fa 6 mesos, l'1 de juliol ja no hi haurà treballadors autònoms repartint per Glovo. Barcelona, Mireia Sala.
Bon dia. El fundador de Glovo, Òscar Pierre, assegura que vol obrir una nova etapa sense conflictes amb tots els repartidors amb contracte a partir de l'1 de juliol.
A partir de l'1 de juliol ja tindrem el 100% de la flota sota un contracte laboral i estem contents d'arribar finalment a aquest final de capítol i obrir un nou capítol on espero que no hi hagi conflicte i podem construir des de zero.
En l'acte per commemorar els 10 anys de Glovo hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha volgut agrair que la companyia s'hagi compromès a respectar la legislació deixant de treballar amb falsos autònoms. També hi havia el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez. Per part de Comissions Obreres ha vingut l'exsecretari general a Catalunya, Javier Pacheco. Precisament aquest sindicat, Comissions, ha denunciat Glovo a Inspecció de Treball perquè considera que fa cessió il·legal de treballadors subcontractant flotes de repartidors en altres empreses. A més, demà hi ha un judici a Barcelona contra Glovo, a qui Justits acusa de competència deslleial.
El curs que ve hi haurà 84 grups més als centres públics dels que s'havien previst inicialment. El Departament d'Educació ha publicat avui l'oferta final de places als ensenyaments obligatoris, amb els alumnes admesos a cada centre i les llistes d'espera. 9 de cada 10 famílies que han fet una sol·licitud per I3 han obtingut plaça a la seva primera opció, que havien demanat, Sara Canyeter.
Sí, d'aquesta ampliació de 84 grups als centres públics, 23 són a I3 i 12 a primer d'ESO, que són els dos nivells on entren més alumnes al sistema. La resta de grups es reparteixen en altres nivells educatius. El Departament d'Educació confirma que es manté la tendència dels darrers anys, que al final del procés creix l'oferta pública i, en canvi, baixa la dels centres concertats. N'ha parlat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una entrevista al programa L'Ofici d'Educar, que s'emetrà diumenge a Catalunya Ràdio.
És molt possible que la reducció o la reducció de grups es produeixi en igualtat tant als centres públics com en concertats. I és possible que la fotografia final, que és la que tindrem al mes de setembre, tinguem més grups concertats, molts més grups concertats, que acaben tancant o perdent el concert, que no públics, no? Que normalment acabem amb una oferta superior perquè hi ha, doncs, evidentment, una preinscripció favorable a l'escola pública.
Entre els municipis que recuperen grups públics destaquen Lleida, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Tàrrega, Tremp o Mollà.
La Generalitat avançarà 40 milions d'euros a l'Ajuntament de l'Hospitalet per fer el soterrament i la cobertura del segon tram de la Gran Via. Es tracta del tram que va des del Parc Fluvial a Bellvitge fins a la plaça d'Europa. Les obres estan pressupostades en 144 milions d'euros i començaran el segon semestre de l'any 2026. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
L'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat qualifica d'històric el principal acord de la comissió bilateral entre les dues administracions que s'ha celebrat aquest matí. David Quirós destaca l'impuls que suposarà pel clúster biomèdic, però també el fet de recosir i humanitzar el municipi.
Que puguis anar pràcticament des del Prat de Llobregat fins a Barcelona caminant, o corrent o fent qualsevol activitat esportiva, però que d'alguna manera serà un espai molt més amable pels propis veïns i veïnes, no només d'Hospitalet, sinó del seu entorn. Per tant, si guanyem un recurs, una infraestructura que cosirà i que permetrà desenvolupar com tot aquell pol estratègic, però que evidentment és un guany per la ciutat en el moment que els vehicles deixen de ser els protagonistes i el protagonista és el vianant.
La consellera d'Economia, Isabel Romero, ha aclarit que els diners avançats pel govern l'Ajuntament els compensarà amb la cessió de terrenys per fer-hi equipaments públics. Aquest projecte hauria de ser una realitat, segons les previsions, el 2030.
Passant 2 minuts de 2:45 de la tarda. Recordeu que estem pendents de la compareixença de Pedro Sánchez després de la reunió del Comitè Federal del PSOE, que fa més de 4 hores i mitja que s'està fent. A les 12:30 ha estat el primer anunci de quan havia de comparèixer Pedro Sánchez. Ha anat endarrerint-se aquesta compareixença i ara mateix, quan passen gairebé 3 minuts de 2:45, encara no ha fet aquesta compareixença el president del govern espanyol. Tan bon punt comparegui, el sentirem aquí, al Catalunya Migdia. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya Migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Missatge important per a les empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar personal. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2025. Més de 2 milions d'euros en ajuts a la contractació. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. A
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb col·laboradors que no dormen bé.
30 anys després d'haver fet la selectivitat, quan arriba aquesta època, encara tenc insomni.
Què dius?
I que tenen solucions per a problemes quotidians.
El vano serveix per donar aire, per lligar és millor fer-se un gin tònic.
Amb convidats que s'emocionen en directe.
Lluís Gavaldà, bona tarda.
Bona tarda. És que escolto això i me posa pell de gallina, mare meva.
Un programa sempre amb un peu posat en l'actualitat.
Bona tarda a Catalunya Ràdio especial, pendents que el president del govern faci una roda de premsa.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Agnès Marquès.
Bona tarda, Agnès, un plaer aquí escoltar-te a les tardes aquí.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Catalunya migdia.
El Teatre Gayarre, a Pamplona, acollirà aquest vespre una nova edició dels Premis Max de les Arts Escèniques que convoca la Fundació SGAE. Entre els finalistes hi ha una gran presència catalana en gairebé totes les categories. Enviada especial a Pamplona, Marta Vives.
El dia de Batussi opta a millor muntatge teatral. Ivan Morales, com a adaptador i director d'escena, en aquesta categoria competeix amb el coreògraf Marcos Morau al capdavant de Fanador, el muntatge del Ballet Nacional Espanyol que parteix amb més nominacions, en concret 7. Pel que fa als musicals, els dos dels tres finalistes són produccions catalanes. D'una banda, Ànima, de Víctor Claramunt i Oriol Borés, que es va veure al TNC, o L'alegria que passa, de Dagoll Llegom, que ja ha rebut Max a l'aplaudiment del públic. Anna Rosa Sisquella n'és la productora.
Interessant és demostrar, amb L'alegria que passa, que partint d'un clàssic català es poden fer espectacles moderns d'aquest segle.
En les categories d'interpretació també destaquen noms catalans com els d'Enric Auqué pel Dia de Batussi, Míriam Mucles per Tots ocells de La Perla 29 o Àgata Roca per L'imperatiu categòric de Victòria Spumberg.
Tots sabem, sobretot les actrius, doncs que bueno, la maduresa doncs, estàs en aquell moment de ai, 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 i doncs, que t'arribi un paper així és un regal.
Els guanyadors se sabran aquesta nit.
I deixem el teatre, anem a les estrenes de les plataformes televisives. Començant per Netflix, que aquesta setmana estrena una nova sèrie que es pot convertir, diuen, en la nova élite.
Ser deportista d'élite supone mucha presión. No te fies del talento.
Es tracta d'una producció, també espanyola com élite, que situa l'acció en un centre del rendiment esportiu al Pirineu. Aquesta i la primera sèrie del prestigiós director Wong Kar-wai són algunes de les novetats destacades en plataformes dels pròxims dies que repassem tot seguit amb Marc Garriga.
Clara Gaye, que ha saltat a la fama després de protagonitzar la trilogia A través de, dirigida per Marçal Forés, també a Netflix, és l'estrella d'aquesta nova sèrie adolescent que, igual que Élite, parla de la competència i les relacions personals en un món acadèmic competitiu, en aquest cas esportiu. Es diu Olimpo, s'estrena divendres i una de les creadores, Laia Foguet, és guionista i directora d'alguns capítols de la sèrie Crims de TV3. Pel que fa a Wong Kar-wai, la seva primera sèrie es titula Blossoms Shanghai. Arriba demà a Filmin i completaria dues de les pel·lícules més reconegudes del director de Hong Kong, Desitjant estimar i 2046. L'objectiu és veure l'evolució de la vida quotidiana a la Xina des dels anys 60 fins a principis d'aquest segle. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena en plataformes, destaquem Les Llamades, dirigida per Steve Buscemi, l'actor conegut per ser un dels Reservoir Dogs de Tarantino, sobre una voluntària d'un servei telefònic d'ajuda per a persones que se senten soles, i Problemes de família, que arriba avui mateix a Movistar Plus, una simpàtica comèdia irlandesa sobre retrobaments familiars amb Paul Reiser, el protagonista de l'aclamada sèrie Boig per tu.
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta de la precarietat laboral que viu el sector. En el seu informe anual, que ha presentat avui al Parlament, calcula que el 40% dels treballadors d'aquest àmbit han de fer altres feines per poder subsistir, Montse Pujol.
El gestor cultural, Salvador Casals, membre del CONCA, ha destacat les desigualtats de gènere que es detecten en el sector, la baixa sindicació i també uns ingressos que sovint no arriben al salari mínim.
Salaris baixos, intermitència, pluriocupació i, sobretot, desigualtat entre perfils organitzatius i artístics. Potser hem de deixar de parlar de la precarietat laboral de la cultura per passar a parlar de l'especial vulnerabilitat del teixit artístic i creatiu.
En canvi, l'informe assenyala que la despesa pública de les administracions catalanes en cultura va ser el 2024 el valor més alt registrat fins ara. Se situa en 1.458 milions d'euros, és a dir, 182 euros per habitant i any.
I abans d'anar als esports, acabem amb música, perquè Sopa de Cabra anuncia una gira aquest estiu que es dirà Animal. En total seran 10 concerts que portaran el Sopa de Cabra des de finals de juny fins a finals d'agost per diferents festivals, com ara el Cel Obert, el de Cap Roig o Sons del Món. Després d'aquesta gira, el grup farà una aturada de 9 mesos prèvia a la celebració dels 40 anys de la banda, l'estiu del 2026. En Josep Tió i el Gerard Quintana han avançat al matí de Catalunya Ràdio com serà, a gran trets, el repertori d'aquesta gira.
10 o 15, que no sí, desapareixen
aquestes,
mai.
Aquestes no les triareu vosaltres, no?
És que estan allà.
Després n'hi ha unes altres que per nosaltres són prou importants també, que potser no han agafat aquesta dimensió i que ens les estimem molt, no? Estem maquinant-lo de l'any que ve i estem pensant en aquests estimats fracassos també. Mm.
Catalunya migdia. Seguim pendents de la compareixença de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que estava anunciada en diferents moments del matí. Ha començat a quarts d'una i després s'ha anat endarrerint i ara mateix encara no ha començat, quan queden 20 minuts per arribar a les 3. Comencem l'actualitat esportiva i veurem fins on arribarem. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia, perquè, ja farem.
Sí, en qualsevol moment faré una ocupació de camp per tal de poder seguir aquesta compareixença. De moment el que tenim és que la Lliga de Futbol Professional confirma que la clàusula del porter Joan García ja està pagada.
Falten petits detalls burocràtics i segurament una carta de comiat de Joan García a l'afició perica perquè el Barça pugui fer oficial el fitxatge. Com dèiem ara amb l'Òscar Fernández, la clàusula de Joan García ja està pagada, la Lliga ho ha confirmat a l'Espanyol i, per tant, el porter de Sallent ja està desvinculat del club blanquiblau. Però quan farà oficial el Barça el fitxatge? Ramon Salmurri.
Doncs mira, aquesta mateixa tarda o demà al matí a tot estirar, la Lliga donarà validesa a l'operació i, per tant, serà el moment en què el Barça ja podrà fer oficial el fitxatge de Joan García. Després procedirem a la presentació del futbolista com a blaugrana i, com deies, també hi ha d'haver aquesta carta de comiat de Joan García a l'afició de l'Espanyol. Tot això s'ha de desencallar en aquestes properes hores perquè, com dius, la Lliga ja ha rebut tota la documentació comunicat a l'Espanyol aquest matí que s'ha fet el pagament de la clàusula de rescisió de Joan García i el Barça, que ha rebut ja el pagament d'aquests 26,3 milions d'euros. Són 26,3 perquè són els 25 de la clàusula més l'IPC. Ara s'està acabant de validar tota aquesta documentació i aquesta tarda o demà al matí es donarà llum verda a l'operació. Serà aleshores el moment en el que el Barça podrà fer el comunicat oficial sobre el fitxatge de Joan García.
Doncs precisament d'aquest fitxatge de Joan García pel Barça n'ha parlat avui l'excandidat a la presidència del club blaugrana, Víctor Font, que ha passat pel matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Roger Rosà.
Sí, celebra com han anat les coses en l'àmbit esportiu. D'altra banda, continua preocupat, diu, per la situació econòmica del club i sobre Joan García aplaudeix el fitxatge, però no li agrada gens el tracte que està rebent Ter Stegen.
No sabem tractar els nostres capitans i les nostres llegendes bé. I
per el tracte és Ter Stegen.
Home, és absolutament reprovable el que aquest jugador no hagi parlat encara amb ningú del club, que se n'hagi assabentat de tot per les filtracions que fa el club a la premsa i que hi hagi aquesta mena de bullying amb un jugador que porta tants i tants anys amb nosaltres.
Diu Font que té ganes de tornar-se a presentar a les pròximes eleccions de l'any que ve per confrontar un model de club diferent a l'actual. Segons Font, cal confrontar una gestió que és personalista, presidencialista, amb gent de confiança, amb amics, familiars i sense transparència.
I per cercar el Barça, ja ha fet oficial les dates de la gira asiàtica que farà aquesta pretemporada i també les dates dels partits i les hores que hi jugarà.
Serà el retorn a Àsia 6 anys després, serà a Japó i a Corea del Sud, del 24 de juliol al 4 d'agost, un amistós al Japó contra el Vissel Kobe i dos a Corea del Sud contra el Seul, i contra el Daegu, contra el Vissel Kobe el diumenge 27 de juliol a les 12 del migdia, hora catalana, contra el Seul serà el dijous 31 a la 1 del migdia i contra el Daegu ja l'últim amistós d'aquesta gira el dilluns 4 d'agost, també a la 1 del migdia.
Un parell de punts més. Han condemnat els 4 aficionats a l'Atlètic de Madrid que van penjar un nino amb la samarreta de Vinícius en un pont de Madrid abans d'un derbi madrileny l'any 2023. La condemna és per delicte d'odi. La sentència ha estat de 22 mesos de presó per
un dels acusats i 14 mesos per als altres 3 aficionats. I a l'Espanyol, Víctor Ruiz Torres s'incorpora a l'organigrama esportiu del club. L'exjugador del primer equip, que va formar part de la plantilla blanquiblava en 2 etapes, formarà part del Departament de Millora Individual i serà el responsable dels jugadors que estiguin en etapa de rendiment. Tornem a parlar del Barça perquè el club ha fet oficial el primer fitxatge de la nova temporada, el Barça femení, Laia Aleixandri, que ha signat al costat del president Joan Laporta fins al 2029, Ruth Vilà.
Marxa una central, Inguidenguen, i n'arriba una altra, Laia Aleixandri. La de Santa Coloma de Gramenet arriba lliure després de jugar 2 temporades al Manchester City. Formada al planter del Barça, Laia Aleixandri va començar a jugar al club amb 11 anys i va marxar-ne amb 17 després de jugar al Barça B i de veure que se li complicava el salt al primer equip. Aleshores va marxar a l'Atlètic de Madrid. És el mateix camí que van seguir aquell 2017 jugadores com una Batlle o Berta Pujades. Aleixandri creu que la seva formació i el fet de coincidir amb moltes jugadores al Barça de la selecció espanyola l'ajudaran en l'adaptació a l'equip.
Conec ja moltes companyes de la selecció i bueno, intentaré donar el meu màxim, adaptar-me el més ràpid possible i ajudar l'equip en tot.
Aleixandri, que pot jugar de central i de mig centre, arriba amb l'ambició de guanyar el màxim de títols possibles.
Sí, molta ambició, sobretot per el que venen fent, no? Tot l'equip. Som molt ambicioses, crec que m'enganxaré bé a la dinàmica, però sobretot amb aquests objectius de poder intentar guanyar tot.
Està una mica fònica, Laia Aleixandri, sí. que es va casar dissabte i devia allargar la festa.
Ui, sí. És que els casaments hi ha molta festa.
Ha signat avui, s'incorporarà dijous a la concentració de la selecció espanyola per disputar l'Eurocopa.
El Mundial de Clubs dels Estats Units ha començat molt marcat per les altes temperatures.
Calor terrible. Yo tenía los dedos de los pies que las uñas me dolían, no podía frenar y arrancar.
Marcos Llorente és el jugador que sentíem de l'Atlètic de Madrid. És un dels futbolistes que s'han queixat, Marcos García, d'aquestes condicions que hi ha al Mundial.
Les altes temperatures. Protagonistes, sens dubte, els primers partits d'aquest Mundial de Clubs de Futbol. Ja sabeu, es juga als Estats Units. El PSG 4, Atlètic de Madrid 0, s'ha jugat a Los Angeles a les 12 del migdia, hora d'allà, i una temperatura de més de 32 graus. Després del partit en parlaven els matalassers Coque, Oblak, Simeone, i del PSG Fabián, Vitinha, Marquinhos i Luis Enrique.
Bueno, ha sido un partido, creo, condicionado por la temperatura, excesivo calor, que yo creo que ha bajado el ritmo que se podría haber visto, pero para nosotros ha sido un partido completo y estamos contentos.
Jugats aquesta matinada, Palmeiras 0, Porto 0, Botafogo 2, Seattle 1. Aquest vespre s'estrenarà el Chelsea contra Los Angeles FC. Dimecres arrencaran, entre d'altres, el Madrid i el Manchester City. El rival de l'equip de Guardiola serà el Wydad AC del Marroc, que té el davanter de Gurb, Samuel Obeng. Per cert, al tot costa mirarem de colar-nos avui a la concentració de l'Oakland City, que també té un català, Gerard Garriga.
Seguim parlant de futbol, mentre al Catalunya migdia estem esperant la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ja sabeu, la podreu seguir en directe aquí al Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández, però ara, com dèiem, parlem una punt més de futbol, del Nàstic, en aquest cas, que haurà de tirar d'èpica per ser l'any que ve a la segona divisió, després de la contundent derrota davant la Reial Societat B, Carles Vila.
Ha fet molt de mal aquesta derrota per 1-3 al nou estadi, que obliga els de Luis César a guanyar amb una diferència de 3 gols per superar el filial basc. És una situació límit, amb el mal regust a més, com diu el capità grana Joan Oriol, d'haver tingut errades injustificades en el partit de dissabte.
Amb una final de play-off no pots concebre, no? No pots marxar amb un resultat així avoltat i, a més, amb 3 gols que crec que són evitables. És que al final estic enfadat, no?, amb mi mateix, estic enfadat perquè no esperàvem aquest resultat, però sóc optimista, no? Al final sóc, com dic jo, el líder d'aquest barco, lluitarem fins al final, com el lema que portem a les camisetes. Ho deixarem tot i estic convençut, doncs, que allí ficarem les coses difícil i podem aixecar l'eliminatòria, no?
La tornada d'aquest play-off de sense segona jugarà diumenge a les 8 del vespre a Sovieta.
I en futbol sala, el Barça disputarà la final de la Lliga. S'enfrontarà al Gimbi Cartagena, vigent campió, en un play-off final que es disputa el millor de 5 partits i que té premi doble, David Ubach.
I és que el premi ja de per si gros de guanyar la Lliga s'hi afegiria a la classificació per la propera edició de la Lliga de Campions, de la qual el Barça n'havia quedat ja fora aquesta mateixa temporada, i l'equip blaugrana també aconseguiria, en cas de guanyar la Lliga, la classificació per la propera Supercopa. De moment, la temporada marxa en blanc per al conjunt de Tino Pérez i la Lliga és l'última oportunitat d'acabar aixecant un títol que comportaria, a més, aquests beneficis extra. El Barça, a l'última hora, passa per el dubte de l'ala Diego, tal com ha admès el tècnic Tino Pérez, un Diego que ja es va perdre el tercer partit de semifinals a Palma.
Ellos tienen la plantilla completa, que nosotros también, entre comillas, porque es verdad que hemos recuperado a los dos Sergios, pero tenemos ahí a Dieguete, a Diego Zufo, con ligeros problemillas. Creo que tenemos una plantilla diseñada para un camino largo, con lo cual un quinto partido a nosotros no nos provoca ningún problema, ¿no?
Diego té unes molèsties a la cama per encarar aquesta final que arrenca demà dimarts amb el primer partit a 3:15, una eliminatòria final, el millor ja de 5 enfrontaments, per tant, sèrie llarga amb el factor pista favorable al Barça.
Fem ara una pausa i després... First attempt with a new world record, 6:28, Mondo Duplantis. Un nou rècord de Duplantis, el 12è de la seva carrera.
Catalunya migdia.
Hyundai Augusta Car es trasllada. A partir del 2 de juny ens trobaràs a les noves instal·lacions de Tarragona. Un nou concessionari espectacular i modern amb més de 4.000 metres quadrats de botiga i taller dedicats a tu. Vine a estrenar les noves instal·lacions a la carretera de València, quilòmetre 224 de Tarragona. Viu la nova experiència Hyundai a Augusta Car.
Tens una petita o mitjana empresa? Passa't a l'energia verda per contribuir al medi ambient i estalviar. A l'Azotec, oficines de transició energètica col·legials, els nostres enginyers col·legiats t'oferiran informació personalitzada i acompanyament gratuït per fer-ho possible. Entra a otec.cat i troba la teva oficina, amb el suport de l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya.
Judit Nederman i Pau Figueres, la majordoma amb rosa de nom. 3:25 al Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny a l'11 de juliol, 14 nits de música, teatre i poesia a la fresca als Jardinets de l'Espai Cultura Sabadell. Més info a frescfestival.cat. Organitza Fundació 1859 Caixa Sabadell amb BBVA com a partner principal i el patrocini de moda Jaeco Vallescar.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
No minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Us ho dèiem abans de la pausa. Armand Duplantis ja té una dotzena de rècords del món. El saltador suec ha batut una nova plusmarca del món en salt de perxa, Marta García.
6:28 ahir en la reunió de la Diamond League que precisament s'ha fet en Estocolm, Suècia, este cap de setmana. En casa, Mondo Duplantis ha pujat un graonet més en la seva particular lluita personal i deixa una marca que fins la seva irrupció en el panorama mundial pareixia inabastable. Però què té este suec volador? Ni el seu físic és destacable, ni atenció tampoc la seva tècnica. Sí, això sí, la seva velocitat. Alberto Ruiz és l'entrenador responsable de perxa en el CAR de Sant Cugat.
El fa tan especial la seva velocitat d'entrada. Cap atleta a la història del salt en perxa ha entrat tan ràpid. Però no és allò que diguis, ha revolucionat el model tècnic del salt en perxa, ni molt menys. Tot és molt extraordinari. I és tot una sorpresa. Per mi és un Messi del salt en perxa, perquè és un geni ràpid.
No és un saltador de llibre, però sí excepcional, i això precisament és el que el fa únic. Però per què no prova de fer més d'un rècord, per exemple, en una mateixa competició? És evident que van centímetre a centímetre per guanyar premis pels rècords, però per què no ho fan en una mateixa competició? Doncs perquè la càrrega mental és tan bèstia que després la descompressió fa que no siga recomanable. I d'antecedents, Laia, n'hi ha.
La Vileny, quan va fer el rècord del món, entre el Bubka, doncs ell va continuar saltant. Va tenir un accident, no va caure a la cotxoneta, va caure a fora i es va trencar el peu. I quasi va perdre tota la temporada de l'aire lliure. O sigui que està claríssim que després de fer un rècord del món has de parar.
Mondo Duplantis té 25 anys i sostre no fa pinta que en tinga.
En hoquei patins, el Vila-sana acaba la temporada amb 3 títols després de guanyar ahir la Copa. Les del Pla d'Urgell, Montse Mira, es van imposar amb contundència al Cerdanyola.
Victòria per 5-0 contra l'equip del Vallès, que havia derrotat el campió de Lliga i el subcampió a les eliminatòries prèvies. El Vila-sana ha acabat la temporada com la va començar, amb un títol. Va guanyar el primer en disputa, la Supercopa. Fa unes setmanes es va adjudicar la Intercontinental i ahir la Copa. Un triplet que deixa enrere decepcions dels últims anys en què l'equip va lluitar per guanyar algun títol, però que en molts casos es va quedar amb la mel als llavis en tandes de penals. Victòria Porta, jugadora del Vila-sana, destaca que l'equip ha pogut superar aquest obstacle.
L'hem trencat potser aquesta barrera, no? Hem superat un nivell més, però crec que encara n'hi ha molts per superar. Quan fas una molt bona temporada has de ser conscient i que l'any que ve has de començar igual o millor, i llavors, bueno, ja pengem els patins, tanquem temporada, però ja a partir de dilluns, bueno, va, fiquem divendres, pensar en la temporada vinent, un bon descans i tornar ja a començar i a treballar.
El partit d'ahir va ser l'últim de l'argentina Dai Silva a la màxima categoria de l'hoquei.
I a l'hoquei, de fet, l'única competició que encara es disputa és la final de l'hoquei Lliga. Avui es juga el segon partit entre el Barça i el Liceu al Palau Blaugrana.
Els blaugranes buscaran el 2-0 abans que la sèrie es traslladi a Riazor. Dissabte van guanyar el primer partit, que també va servir per homenatjar Matías Pascual, que no continuarà l'equip blaugrana. Suma una segona victòria és determinant pel tècnic del Barça, David Cáceres.
Que és clau. El Liceu a casa seva és un equip molt difícil de guanyar. Si tenen l'ocasió de guanyar aquí, el pavelló estarà a rebentar i ens costarà moltíssim. Per això es clau el partit i aquesta és la mentalitat que hem de tenir, de que a casa no perdem. Per sort aquest any no hem perdut cap partit a casa i és una pista que a la gent li costa molt. I ja ho vaig dir al partit de dissabte amb els jugadors, que els partits amb el Liceu duren 50 minuts i no et pots despistar ni un moment.
El partit és a 8:45 amb transmissió Esport 3.
I us ho dèiem divendres. L'USAP de Perpinyà jugava la permanència al top 14, a la Lliga Francesa de Rugby, i ahir a Grenoble va aconseguir salvar-se superant l'equip local. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
Patiment i satisfacció pels seguidors de l'USAP dissabte a l'estadi dels Alps de Grenoble. La victòria no va arribar fins als darrers minuts i per un ajustat 11-13. Sentim Vicenç Panabier, president de la penya Els Trabucaires.
Va ser un final d'infart. Tothom estava molt, molt estressat. Un final que per un cop aquesta temporada ha sortit molt bé i l'alegria que hi havia al camp era bastant indescriptible. Era veritablement una alliberació per tot el poble català.
El club ara ha d'enfortir la plantilla per afrontar la tercera temporada del projecte encapçalat per Frank Azema, a qui els socis encara donen marge de confiança.
En la construcció del projecte és una etapa suplementària que havíem de passar, que hem aconseguit, i ara toca anar l'any que ve amb un equip encara més fort, més potent, mirar més cap amunt.
Els tres fitxatges ja anunciats són el fijià Pese Liato, l'escocès Jamie Ritchie i el sud-africà Tristan Tedder, que torna a l'USAP 2 anys després.
But Robert Kubica, Yiffy Ye and Phil Hansen are going to be victorious at Le Mans. It's a pole.
Ferrari s'ha endut aquest cap de setmana a les 24 hores de Le Mans amb un vell conegut a les seves files, Montse.
El polonès Robert Kubica, expilot de Fórmula 1, que fa uns anys es va quedar a les portes del triomf quan el seu vehicle es va aturar en sec a l'última volta. Ahir, juntament amb Phil Hansen i Yiffy Ye, i amb un Ferrari privat, va pujar l'esglaó més alt del podi. A Kubica, la victòria li arriba després d'una carrera marcada sobretot per accidents. Dos d'importants, el de 2007, el Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà, i el del 2011, el Rally d'Andorra, el més greu, i en què va poder salvar-se de l'amputació de la mà dreta, tot i que les seqüeles van ser importants, i llavors va haver de deixar la Fórmula 1. Per cert, ahir l'equip oficial Ferrari del català Miquel Molina va quedar quart, a poc més d'un segon del podi, l'Aston Martin d'Àlex Riveras va ser 13è, i a la categoria dels GTs, 7a posició per al Corvette de Dani Junqueras.
També ahir victòria de George Russell al Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, la primera victòria de la temporada per al pilot britànic, afavorit pel xoc que van protagonitzar Lando Norris i Oscar Piastri, els dos pilots de McLaren, quan lluitaven per la tercera posició. Oscar Piastri, però, continua líder del Mundial. El piragüista Miquel Trevet ha pujat al podi aquest cap de setmana a la Copa del Món disputada a Pau, França. Després d'un mal inici a casa, Nil Llobet, l'urgellenc ha pogut refer-se a la segona cita del calendari.
Miquel Trevet s'ha pogut treure l'espina de la primera prova disputada a la Seu d'Urgell amb una medalla de bronze en la modalitat d'eslàlom de canoa. Quan Trapé va fer la seva baixada, va marcar el millor temps, però encara faltaven 6 piragüistes per saltar a l'aigua. L'urgellenc, que es va quedar a 63 centèsimes de l'or, explica com va viure la participació dels últims competidors.
He d'esperar que baixin dos o tres i bueno, un se'n posa darrere també per 0,4 o 0,5 i finalment l'últim, que un dels que havia guanyat la classificatòria, doncs comet un error i al final que cau en bronze. Però bé, bona sensació. Al final sabia que era una baixada competitiva, però bueno, faltava veure què feien els altres.
En la mateixa modalitat també hi participaven Núria Vilarrupla i Marc Vicente, però van quedar fora de la final. En eslàlom de caiac, Laia Sorribas va acabar setena.
I el personatge que hem triat del cap de setmana és una judoka que ahir va fer història. Es tracta de la primera georgiana que guanya un mundial.
Es diu Eteri Liparteliani i té 25 anys. Ahir va guanyar l'or a la categoria de menys de 57 quilos al Mundial de Judo de Budapest, en un país, Geòrgia, en què el judo és un esport amb molta tradició i amb un seguiment important. Fins ara tots els èxits havien estat per homes. Eteri Liparteliani ha estat la primera a disputar una final d'un campionat del món i també la primera a guanyar-la. Ha disputat dos Jocs Olímpics, els de Tòquio el 2021 i els de l'any passat a París. En tots dos va ser cinquena en la seva categoria i el seu millor registre en un europeu va ser un bronze. La seva parella és també un judoka georgià, Temur Nosadze.
I encara tenim temps, Marta, per alguna informació més del dia, com per exemple una convocatòria que estàvem esperant.
Sí, la del nedador tarragoní Carles Coll. Ja sabeu, la federació finalment sí que el convoca excepcionalment seguint un criteri de selecció molt concret, perquè Coll no va poder refermar la seua mínima en els 200 braça que tenia per part de la Federació Internacional, però no la va poder refermar en el Campionat d'Espanya la setmana passada perquè no va poder eixir dels Estats Units per problemes amb el visat. Finalment sí que està convocat.
I finalment també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha permès que puguem fer aquesta la informació esportiva, així que ara, si la podeu seguir, si ara comença aquesta compareixença, ja serà el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández. A les 7 més esports del Tot Costa.